Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Tres policies i una administrativa han mort aquest matí apunyalats per un company a la comissaria central de París. L'atacant, que ha estat abatut a trets, era un treballador de la mateixa prefectura, informàtic, destinat a la direcció d'informació. Una cinquena persona ha quedat ferida, però evoluciona favorablement. Encara no se saben els motius de l'atac i els indicis no apunten, això sí, per ara, a un mòbil terrorista, sinó a un rampell violent de l'autor. Tot i així, la policia ha coordinat la zona, s'han tancat els accessos al metro i s'han aplicat mesures de seguretat d'acord amb els plans de lluita antiterrorista. La seu policial parisenca és el centre de la capital francesa, molt a prop de la catedral de Notre-Dame. Canviem de qüestió. 9 persones que van patir la violència policial ara fa 2 anys, l'1 d'octubre, han decidit interposar una querella a l'Audiència Nacional per un crim contra la humanitat contra els responsables del dispositiu policial d'aquell dia. Aquest delicte internacional contempla penes de presó entre 12 i 15 anys per lesions i fins a 8 anys per tortures. És també nom propi de l'actualitat el de Ryanair, la companyia irlandesa, ha tirat endavant el tancament de les bases a Girona i a les Canàries i ja ha citat els sindicats a una primera reunió el 15 d'octubre a Madrid per posar en marxa el període de consultes de l'acomiadament col·lectiu. Hi ha en joc la feina de 512 persones, 164 d'elles a Girona, entre tripulants de cabina i pilots. Menjar peix durant el primer mes d'embaràs milloraria la capacitat d'atenció dels fills als 8 anys. Ho revela així un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona, publicat a la revista internacional Journal of Epidemiology. L'estudi també ha establert si hi ha diferències segons el tipus de peix que consumeixen les embarassades. En plana cultural, la sala Domènec i Montaner del recinte modernista de Sant Pau a Barcelona acull a aquesta hora a les 8 un concert amb el baríton Jean-Christophe Lanier i el pianista Romain Louvot. Interpretaran obres de Debussy, Haydn, Boulanger, Schumann i Schubert, entre molts altres. I acabem breument explicant-vos que, amb motiu de l'inici del mes missioner extraordinari, entre altres activitats d'aquests dies a Catalunya, la Catedral del Sant Esperit de Terrassa acollirà demà a les 8 del vespre una eucaristia presidida pel bisbe Josep Àngel Saiz, i a la mateixa hora també a la Catedral de Tortosa també hi haurà una celebració. Dissabte a les 10 del matí també missa d'enviament amb motiu del mes missioner extraordinari, en aquest cas a la Catedral de Tarragona. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb una nova edició del programa Plusvàlua.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante. 1, 2, 3, 4!
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. Benvinguts al Plusvàlua, el programa d'Economia en Valors que cada dijous els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, a través de Ràdio Estel, en col·laboració amb La Caixa. Avui parlarem d'un tema que ens interessa molt a tots, tant que fa 2 setmanes ja l'obríem, el tema del treball, el tema de la feina. I avui ja entrarem molt més cap al que és l'edatisme i la madurescència. Ho farem amb Laura Rosillo, membre fundadora de Talento Coldis. Cèlia Hill, consultora formadora a LinkedIn. Oriol Lázaro, secretari general del Moviment Europeu Català. Ignasi Rafel, headhunter. Als controls tècnics tenim a Jordi Carretero, a la coordinació Mercè Blanco, a les notícies Mercè Regà. Salutacions de qui us parla, Mireia del Pozo. Comença el Plusvàlua. A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. El món del treball darrerament ha canviat molt. Han entrat nous conceptes, edatisme, madurescència, longevitat, i fa dues setmanes tant Laura Rosillo com Ignasi Rafel ens parlaven que a partir dels 45-50 anys les coses a vegades es compliquen. Com ho solucionem? Quin és el camí? Laura, molt bon vespre, benvinguda de nou al Plusvàlua.
Bon vespre, Mireia.
Us recordem que Laura Rosillo és la persona, podríem dir, que aquí a casa nostra, a Catalunya, més experta en tot el que és l'edatisme. I pràcticament també de tota Espanya. Vas ser una pionera en aquest àmbit.
Bueno, és que el tema no interessava. I com no interessava, és allò de que qui dona una, el primer cop dona dos cops, veritat? La veritat és que és un tema que encara ara no està a sobre de cap taula. El tema de, justament, els treballadors de més de 45 anys.
Home, però és un tema que hauria d'estar damunt de totes les taules, perquè precisament amb tot aquest canvi demogràfic que estem vivint...
Efectivament.
Doncs aquí estem invertint tota la situació.
Clar, el que passa que la solució que s'està donant al que es diu la revolució demogràfica passa exclusivament per una qüestió en les empreses grans, parlo fonamentalment, sí, que és la prejubilació. I amb la contradicció en què resulta que no hi ha diners per justament arribar a totes les pensions que se suposa que s'hauran de donar d'aquí res. O sigui, ja. I en canvi, doncs això, les empreses grans, l'única mesura que tenen d'abordatge de lo que és l'edat és la prejubilació.
Laura, per situar-nos una mica amb aquells oients que no van sentir el programa de fa dues setmanes, què és o com definim aquests dos conceptes? Edatisme, madurescència. Què significa això?
Mira, l'edatisme és un prejudici que està a la nostra societat, no a totes les societats, a la nostra específicament.
Quan dius que, a la nostra, et refereixes a qui?
Em refereixo, jo crec que a tota Europa. Que té a veure amb que quan arribes a una determinada edat s'associa amb un deteriorament, tant cognitiu com físic, vale? I això, que podia ser possible fa 50, 100 anys, resulta que per la nostra societat ja no és cert directament. Una persona de 60 anys o de 50 i pico anys segueix tenint totes les facultats absolutament, absolutament plenes, diguem-ne, no? I aleshores estem vivint amb prejudicis del segle XX amb una realitat del segle XXI que diu que els més grans de 50 anys som la nova majoria.
Els més grans de 50 anys són la nova majoria. De quines xifres parlem, més o menys?
Doncs mira, sí, parlem, per exemple, a Espanya, està clar que som el doble, els més grans de 50 que els menors de 18.
El doble els més grans de 50 que els menors de 18. Aquest serà un tema que lligarem i haurem d'entrar molt amb tot el que comentaves de les jubilacions i de les pensions. Uh-huh. Però a veure, seguim amb lo de la discriminació que ens comentaves, que definim edatisme i madurescència com a discriminació. Hi ha alguns perfils específics a qui afecti més aquesta discriminació?
Sí, per descomptat, no afecta en absolut ni els polítics, vale? No afecta. L'experiència és un grau en el tema polític, lògicament, i no afecta als càrrecs. Però a la que comences a baixar, diguem-ne, amb els nivells laborals, cada vegada més greu, cada vegada més greu. I si no tens cap tipus de titulació, per exemple, ja és, jo crec que, absolutament irrecuperable.
L'experiència és un grau, però no només en els polítics, en tothom, d'entrada, o en teoria, veritat. Les persones anem acumulant experiència i això hauria de ser premiat.
Això és el que hauria de ser, però s'associa que justament el que dona l'experiència és cansament, és esgotament, és cristal·lització de la intel·ligència, que diuen, o sigui, que ja no puc aprendre coses noves. S'associa a una sèrie de prejudicis que el que fan és que quan un seleccionador té davant un candidat de més de 45 anys, veritablement té un prejudici, i que és l'edat. L'edat és un filtre, ja dic, sobretot a segons quines posicions laborals.
Com casem aquesta esperança de vida que ha crescut tant? Estem sobre els 83 anys que vivim, hem pujat darrerament 10 anys, bueno, darrerament, en l'últim
període. Sí, darrerament, ja ho dius bé, ho dius bé.
Aleshores, com es casa aquesta esperança de vida, aquesta longevitat, amb què tan aviat, perquè els 45-50 anys és molt d'hora, per tant, queden moltíssims anys per davant, amb què ja no tinguem feina?
A veure, té a veure amb la transformació del mercat de treball. Té a veure amb què el que encara tenim al cap és una estructura amb la qual tu entraves a treballar en una edat determinada molt jove, i amb un únic treball tota la vida amb la mateixa empresa, i et jubilaves amb 65 anys per, i perdó per l'expressió, per morir poc després. I ho dic així de clar. Què passa? Que això està totalment trencat. Ni hi ha treballs per tota la vida, ni les estructures organitzatives tenen res a veure amb les del segle XX, ni, a més, als 65 anys tu estàs a punt de morir.
Per sort, per sort.
Per dir-ho així de bèstia, no? Però, a veure, sí que és cert que hem de passar de començar a no començar a parlar de l'envelliment, diguem-ne, de la població, sinó començar a preocupar-nos per la planificació de la longevitat. Vale? Començar a planificar la longevitat, què vol dir? Vol dir que des de quasi el començament de la carrera professional val la pena posar-se un horitzó que té a veure amb l'aprenentatge, que té a veure amb el desenvolupament, que té a veure amb el canvi constant, que té a veure amb l'adaptació a qualsevol realitat. Una altra planificació que no té res a veure amb fer una carrera exclusiva i viure d'aquesta carrera tota la vida. Ens hem d'acostumar justament als cicles laborals, anar entrant i sortint de diferents projectes, que no empreses.
Clar, ara quan parles dels cicles laborals em recordava doncs, en el món educatiu, que també està canviant i que cada vegada es treballa més per projectes.
Sí, és la mateixa història. A veure, jo no crec en les diferències generacionals. Jo no crec que hi hagi... Jo sempre dic que jo soc bimil·lennial, que he viscut a dos mil·lennis i, per tant, tinc tots els valors del segle XX i tots els valors del segle XXI. I aleshores soc bimil·lennial. Però el que sí que és cert és que... tinc un cicle... En aquest moment estic visquent un cicle vital que no té res a veure amb el d'una persona que està començant. Vale? Aleshores, jo el que sí que crec és que tots tenim diferents cicles vitals i que això s'ha d'adequar en el món del treball. I que hi ha moments en el que a mi se'm pot demanar una determinada cosa i altres moments en què se'm pot demanar una altra. I això ho veurem, Ho veurem com va evolucionar i, de fet, ja s'està fent a moltes empreses que s'està cada vegada més personalitzant la carrera dels professionals.
Ens parlaves ara de planificació de longevitat. Clar, Laura, això com es fa? Perquè d'entrada, amb tots aquests canvis precisament que estem vivint, difícilment una persona, quan acaba la carrera, pensarà tan enllà. I també perquè culturalment els seus pares tampoc li faran pensar, potser. O sigui, aquí realment tenim molta feina.
Sí, sí.
Perquè abans, doncs els pares, és el que tu deies, estudies una carrera o estudies el que sigui i estaràs tota la vida en una mateixa feina, no?
Sí.
Tots buscàvem culturalment aquesta estabilitat. Hi ha hagut un canvi molt gran i per planificar des de jove cal també que la societat ens ajudi.
Efectivament. El que està clar és que hem de ser productius i quan parlo de productius no parlo només de treballar, Parlo de donar a la societat, diguem-ne, doncs això, part del nostre talent o no, el nostre talent. No parlo només de treball. El que vull dir és que des de molt jove el que sí que has de tenir molt clar és que hauràs de ser productiu molt temps. molt temps, que les carreres són molt més llargues, molt més llargues, en contradicció amb el que dèiem de la prejubilació, no? I que, a més, has de ser el màxim d'adaptable. Què vol dir el màxim d'adaptable? Vol dir que la carrera que tu fas a la universitat, que jo considero que és, està molt bé, vull dir que et dona una manera d'estar al món, una manera de pensar, una manera d'abordar, diguem-ne, els processos, està molt bé, sigui quina sigui la carrera, m'és igual. No estic d'acord, per exemple, que tots haguem de fer matemàtiques, no estic en absolut d'acord, però aquesta carrera no és més que el primer pas. El que està clar és que tu estaràs tota la vida en estat beta, que li diuen, en construcció. En construcció. I que el que és més important al llarg de tota la teva vida laboral és el que li diuen la capacitat d'aprenentatge, la learnability, que diuen en anglès, i que crec que és una de les habilitats o de les competències que veritablement cada vegada són més necessàries. La capacitat d'adaptació, d'aprenentatge. I, per tant, des de molt jove, una cosa que has de, vull dir, cultivar és la teva curiositat, la teva necessitat d'aprendre coses noves, d'investigar sobre noves realitats, d'analitzar com canviar les coses. Perquè el que està clar és que qui canvia el món són les persones. ¿Vale? I qui d'alguna manera programa, per exemple, els robots, són els éssers humans. ¿Vale? I això és justament té a veure amb la curiositat, té a veure amb la capacitat que tenim d'aprenentatge continu i la nostra, a més, adaptabilitat que té a veure amb la plasticitat del nostre cervell.
Ens parles de curiositat. La curiositat és inherent al ser humà. O sigui, el ser humà sempre tenim ganes d'aprendre. Uh-huh. Potser el sistema educatiu que vam tenir fa uns anys era sense voler el que tallava aquesta curiositat. No pregunteu tal, això ja ho hauries de saber. Ja es donaven algunes coses per fet, o quan uh-huh. s'explicaven dues vegades a classe, ja està. Això, per exemple, la gent de comunicació, periodisme, sempre ens han dit que no s'ha de perdre mai la curiositat. Uh-huh. I d'aquest estat beta en construcció. Per tant, en construcció vol dir en constant formació.
En constant formació. Jo, abans de començar, parlàvem de l'Erasmus. Jo demano, sisplau, un Erasmus per més grans de 55. Demano, sisplau, a veure, i ho dic...
Això és una genialitat, he rigut, perquè realment és una genialitat. Home, fa anys, quan va sortir l'Erasmus, hi havia gent que es quedava molt sorpresa.
Efectivament.
Doncs si es vas fent al seu moment, doncs Laura, potser ets creadora...
Ah, una bona idea, almenys, no? No, però sí que és cert. A veure, hi ha algunes empreses a Holanda o a Alemanya que, per exemple, el que fan és expatriar a justament professionals més grans de 55 anys. Vale? Perquè justament tenen la hipoteca pagada, tenen els fills criats, tenen la vida allà i, a més, han entrat en adolescència, que després en parlem si vols.
I tant.
Què vol dir? Que són les persones més adequades per iniciar un nou projecte.
Clar, vale? Perquè ja ho tenen, si més no d'entrada, tot resolt.
La vida ja han fet tot el que havien de fer, han complert, diguem-ne, amb el que és l'oferta social o la proposta social, i aleshores necessiten un nou projecte, que aquesta és una de les característiques, jo crec, dels millennials. Els millennials no aguanten molt de temps en una empresa perquè volen noves propostes, nous aprenentatges, noves experiències. Jo dic el mateix pels més grans de 50 anys. Jo vull noves experiències, vull noves propostes, vull nous projectes, com per exemple el que estem en aquest moment iniciant a Talento Cultis. No?
Això és fantàstic. Com financem aquesta nova realitat? Com es fa això, Laura?
A veure, en primer lloc està canviant l'economia, ja està sorgint una economia en paral·lel, fora, diguem-ne, dels circuits que té a veure amb l'economia col·laborativa, té a veure amb, per exemple, sistemes de convivència que no tenen res a veure amb la família tradicional i que justament el que treballen és l'estalvi de despesa, fer una despesa comunitària en comptes d'individual. Hi ha cada vegada més accions que tenen a veure amb un nou model econòmic.
Vale?
I aquest nou model econòmic s'està creant ara. Per tant, jo la bola de cristall no la tinc, però...
Tant de bo.
Però crec que va per aquí, que va veritablement per muntar alternatives a economies o a sistemes econòmics que estan obsolets absolutament.
Parlem d'aquesta formació, d'aquesta necessitat d'estar constantment aprenent, adaptant-nos. Aquesta formació, Laura, abans la donava la pròpia empresa. Avui en dia, qui ho ha de finançar, qui ho paga o com funciona? Hi ha hagut un canvi o no hi ha hagut canvi?
Hi ha hagut molt canvi. A veure, ja no aprenem com apreníem. Ja no és una qüestió de qui la fa, sinó que la hem de fer tots. O sigui, en aquest moment, qualsevol de nosaltres, quan té una necessitat... L'adult, a més, la persona adulta, quan necessita aprendre, va i aprèn, vull dir. No és l'empresa que et diu has d'aprendre tal, sinó que si tu no ho veus necessari, és impossible, és igual que et facin formació, que et facin el que sigui. Només aprens si ho necessites o si et sents en perill, ¿vale? I aleshores, el que es tracta és, el que fem tots nosaltres, és en el moment que necessitem un nou aprenentatge, tenim internet al nostre abast, entre altres coses, tenim els col·legues, tenim... lo dels col·legues no és broma, és una gran part del nostre aprenentatge es fa entre iguals, entre cada vegada més. I quan no, entre amb els més joves, que aquesta és una altra. El que té a veure amb el mentoring invers també és una tendència molt forta. Però el que està clar és que és un sumatori. Jo el que faig és veure els recursos que tinc i l'empresa ja no té el 100% de, diguem-ne, la responsabilitat sobre el meu desenvolupament professional. Jo tinc gran part de responsabilitat sobre aquest desenvolupament professional. Per tant, els recursos que em dona l'empresa per formar-me estan molt bé, però a part jo recorreixo als col·legues, a internet, a les universitats que tenen, diguem-ne, formació gratuïta online, etcètera, etcètera.
O sigui, els nostres iguals i a tots els recursos que avui en dia doncs, ens posen les noves tecnologies.
I que són gratuïts.
I que són gratuïts, això bàsic i molt important. Ha tingut algú a veure aquesta entrada tan forta de les tecnologies amb l'edadisme?
Jo crec que no. Jo crec que és un altre prejudici. O sigui, a mi em fa molta gràcia quan em diuen que per la meva edat jo tinc dificultats amb internet i tinc dificultats amb la tecnologia, perquè estic absolutament tecnificada, absolutament. A veure, per què? Per el que us deia, perquè funcionem per sumatori. Jo quan vaig començar a treballar tenia una màquina d'escriure i un telèfon. Em van posar un ordenador i vaig aprendre a fer funcionar l'ordenador. Em van posar un mòbil i he après a fer funcionar el mòbil. I el que vingui, i el que vingui. Per què? Perquè té a veure amb la necessitat, té a veure amb l'adaptació del ser humà, de qualsevol ser viu, al mitjà en el que viu.
Possiblement hi hauran persones que ens estaran escoltant i diran que no tothom s'adapta, no tothom aprèn. En algunes empreses molt grans s'han trobat que hi ha hagut persones, ja sigui per prejudici o no, no ho sabem, però sí que és cert que hi ha hagut empreses molt grans que a l'arribar a una certa edat i quan va haver-hi tota l'entrada dels ordinadors en aquestes empreses, doncs aquesta gent més gran els van acompanyar o els van convidar a marxar. Aleshores, ens trobem amb dues realitats. Una, que és l'empresa gran, que es pot permetre potser això, i després la petita i mitjana empresa. I cal que posem sobre la taula que a Catalunya el més gran i el que mou el país és la petita i mitjana empresa. La petita i mitjana no prejubila. Com ho ha de fer per no enviar la gent al carrer, que també costa molts diners quan tens molts anys amb algú? Com resituem en aquesta persona? Com l'enganxem?
Mira, en primer lloc, jo crec que el que envelleix són les empreses. Les persones evolucionen. Les empreses envelleixen. Són dos conceptes que crec que han de quedar molt clars. Aleshores, en tant petita, mitjana o gran empresa, el primer que ha de fer és transformar-se i modernitzar-se o adaptar-se a la realitat, l'empresa. Això primer, perquè t'al·lucinaries de lo atrasades que estan moltes empreses en temes tecnològics, justament, moltíssimes empreses. Això una. En segon lloc, el que està claríssim és que hem de posar en marxa no sé qui, suposo que l'empresa, però també l'administració, també, diguem-ne, en fi, Europa, en fi, ha de posar en marxa tot el que té a veure amb la transformació de les professions. Tot un sistema de transformació de les professions. L'altre dia, en una reunió, en una sessió que fèiem sobre age management, sobre gestió de l'edat, una persona va aixecar la mà i va dir que era comptable, ¿vale?, i que feia 5 anys que estava a l'atur i no trobava feina. I jo li vaig dir, canvia de feina, canvia de professió. ¿Vale? Un comptable ha de saber d'anàlisi de dades, ha de saber de big data en aquest moment, perquè la comptabilitat ja la porta la màquina. Aleshores, el que s'ha de posar en marxa és un sistema de transformació i d'evolució de les professions, petita, mitjana i gran empresa, m'és igual.
Com es fa aquesta transformació professional?
Doncs es fa analitzant en primer lloc què és el que l'empresa necessitarà a mig termini, no a curt termini, que és el que es fa ara, sinó a mig termini, evolucionant justament aquests llocs de treball, trencant el tema de les posicions de treball fixes i treballant per projectes, que aquesta és una altra, empoderant a la gent, donant-li responsabilitat, deixant-la opinar sobre cap a on va justament la seva feina, o què necessita justament per estar al dia en la seva feina. Té a veure amb fer participar la gent en els processos de producció, en els processos de prestació de serveis, amb definir-los. Té a veure amb, justament, fer servir el talent humà.
El talent humà, molt relacionat amb el que ens trobàvem fa uns anys, que la gran frase o el gran titular era si ens substituirien els robots.
Ja, això deien. Deien que el 40%, i és cert, el 40% de les professions estan obsoletes i seran substituïdes, segurament, per qualsevol tipus de tecnologia. Però, a veure, dues coses també en aquest sentit. En primer lloc, la tecnologia envelleix molt, molt més ràpidament que els éssers humans. Hem enterrat moltíssimes màquines nosaltres, i això és una cosa que té a veure justament amb una característica humana, que és l'adaptabilitat. Una màquina es converteix en vella de seguida, vale? I és substituïda de seguida. Aleshores, al ser humà no li passa això. El ser humà és capaç d'adaptar-se a qualsevol nova realitat. Això una. I una altra té a veure amb el que acabem de dir. És veritat que les màquines faran tot el que és difícil, perillós, brut i car. Vale? I què quedarà pels éssers humans? Pels éssers humans quedarà tot el que caracteritza justament el ser humà per sobre de les màquines, que és justament la inventiva, la creativitat. És justament el que caracteritza el ser humà, que és capaç de crear una cosa nova. I per ara les màquines, per ara, perquè no sé jo si a mig termini això canviarà.
Crear una cosa nova, la inventivitat, això és el que heu fet a Talento Koldis?
Talento Koldis té dues línies, diguem, d'actuació. Una té a veure amb la transformació de les professions, justament en ajudar a la gent més gran de 45 anys a evolucionar, a transformar-se. A mi no m'agrada la paraula reinvenció, Jo prefereixo transformació, que crec que a mi no, jo no necessito reinventar-me, ja estic inventada. Jo necessito transformar-me, vale? I una altra treballa amb tot el que té a veure amb sensibilitzar les empreses, amb treballar amb les empreses, amb posant en valor el talent sènior. Què pot aportar un sènior en aquest moment amb una empresa? Vale? Són les dues línies d'actuació de la nostra xarxa.
Aleshores, treballeu en empreses, recol·loqueu, què és el que feu?
No, el que fem fonamentalment és dotar de recursos als més grans de 45, dotar de recursos justament per incrementar la seva ocupabilitat. És que em surt en castellà lo de l'empleabilitat, no? L'ocupabilitat, incrementar l'ocupabilitat és fonamental, perquè a més, una altra cosa, donar els recursos per què? Perquè difícilment trobaran feina en una empresa, una persona més gran de 50 anys és molt difícil, sobretot en segons quines posicions, però sí que el que ha de fer és treballar per compte pròpia, és més fàcil convertir-se ell, diguem-ne, en una oferta a l'empresa. No anar a demanar, sinó anar a ofertar.
Anar a oferir un servei.
Exactament.
Un projecte.
Exactament. En comptes d'anar a demanar feina. Demanar feina, el senyorito de me algo, s'ha acabat. I aleshores jo el que faig és me'n vaig a una empresa i dic, teniu un problema i jo el puc resoldre.
Per tant, ens estem dirigint tots cap a ser autònoms.
Bueno, a veure, jo crec que el futur passa per ser autònom, per les cooperatives, per les associacions, per les agrupacions, les societats limitades, les societats anònimes, per quantitat de... A veure, ara per ara, no ajuda la legislació laboral que tenim, no ajuda en absolut. Però ha de canviar perquè la realitat és molt tossuda. La realitat és molt tossuda i ja ningú pràcticament contracta amb contracte indefinit, o és raro, és estrany, encara que diguin que s'està incrementant. Jo crec que s'estranya ara una contractació indefinida. I, per tant, cada vegada ho veurem més el treball per projectes. Cada vegada ho veurem més. Jo el que li dic sempre a una persona més gran de 40, de 45 anys és, escolta, analitza quins són els problemes de l'empresa en la que tu voldries treballar i oferta-li una solució. I jo crec que aquest canvi de posicionament, el posar-se d'igual a igual amb l'empresa, pot ajudar a resoldre el problema del prejudici que hi ha, de l'edatisme que hi ha en aquest moment.
Doncs bé, la Laura Rossillo ens presenta una solució. Si et sembla, Laura, anem a obrir els micròfons dels nostres tertulians d'avui. Us recordem que ens acompanya Cèlia Hill, consultora i formadora al LinkedIn i també especialitzada en talent sènior, Oriol Lázaro, secretari general del Moviment Europeu Català, i Ignasi Rafael Headhunter. Bon vespre i molt benvinguts a tots tres.
Bon vespre.
Bon vespre.
Gràcies.
Comencem per la meva dreta, Ignasi, que ja vas estar fa 2 setmanes.
Sí, bueno, ja ho sabeu i la Laura ho sap. Jo sóc un fan d'aquest concepte que vaig descobrir de la seva mà, que és la madurescència. Ella ho deia, la madurescència és una etapa nova. Quan parlava dels més de 65 anys, ella era dràstica, no? Abans de més de 65 anys mories. Si ara pensem en el cicle de vida, de nacer, crecer, reproducir-se i morir, pues, després de reproducir-se, com tu deies, tenim els nanos grans i encara ens queda molt. I, per tant, aquí crearíem aquesta etapa nova, que és la madurescència, que té molt recorregut. Tu dius, aquest concepte no està a la taula de ningú. Està en unes taules, segur, que són els departaments de màrqueting de les empreses. Tu vas pel carrer i veus madurescentes. Veus aquell senyor amb barba blanca, com la que tinc jo, a sobre un patinet, amb una motxilla a l'esquena, amb bicicleta. Si mires les ventes de cotxes, no ho he quantificat, i vas a mirar els models d'alta gamma coupé, segur que han incrementat les ventes, perquè els grans volem ser joves i volem cotxes esportius. Les bicicletes elèctriques, qui les compra? Que és un mercat que està en creixement. Doncs aquest existeix. El que passa és que en aquest cicle, que és l'economia, que és les persones, treballem per generar valor, per consumir, i a la vegada que consumim generem valor a través de les empreses, doncs aquest cicle que està des del punt de vista de consum s'hauria d'acabar traduint amb aquest espai que les empreses tinguin. Per mi hi ha un concepte que has dit que té molt que veure, que és l'empleabilitat. Si vols, després hi tornem a entrar.
Oriol.
Totalment. Un aplaudiment a tota la intervenció que ha fet la Laura. Una entrevista superinteressant. Has tocat temes clau que, a més, a nivell polític, jo crec que s'estan esquivant des de fa massa temps. Massa temps. I la nostra societat està evolucionant més cap a voler ser un etern jove que no pas cap a acceptar, coi, que ja no sóc jove, però que això també és bo. I és tant. Que no té per què ser dolent passar una etapa. I crec que estem tirant a les escombraries el que és l'experiència. I si... Bueno, hi ha una dita que diu que qui oblida el seu passat està condemnat a reviure'l. Sí. Home, doncs no tirem a la paperera aquesta experiència, que al final l'experiència és la suma dels errors que t'han ajudat a aprendre. Doncs no haguem de tornar a ensopegar amb errors del passat que han après els nostres pares i els nostres avis, i si us plau, aprofitem-ho.
Clar, i tant, ara dius l'experiència, a casa sempre s'ha dit. L'experiència és la mare de la ciència.
No, i que hi ha cultures on els... suposo que cada cop queden menys, però el típic consell de savis, que eren la gent gran del poble o de la tribu, si vas a l'Àfrica... No, doncs això, per què ho hem de perdre?
I tant.
És una estupidesa, perdó, no?
I tant, sí. Cèlia?
Bé, a mi m'ha semblat també molt interessant tot el que has dit, Laura. Jo el que m'agradaria que desenvolupessis una mica més és aquest concepte de planificar la longevitat, no? Ens queden, fins això, una esperança de vida aquí al nostre país, que juntament amb el Japó és de les més llargues, al voltant dels 83 anys. Què fem, no?, des dels 65, si és que ens jubilem, 65 X mesos, fins als 83 com a mínim?
Sí, jugar a la petanca no. Està clar, eh? A veure, està clar que és justament la feina que tindrem tots, a més, eh? Perquè una bona notícia, una boníssima notícia, és que quasi tots arribarem als 83, amb la qual cosa és un problema social gran. Per tant, el tema de la planificació de la longevitat crec que ha d'estar a l'agenda política, crec que ha d'estar a l'agenda social, crec que ha d'estar a totes les taules, ¿vale? Perquè, a veure, a nivell individual, clar que sé el que he de fer jo, el que he de fer jo té a veure amb financerament, intentar veure com fer sostenible les meves finances, i això no passa per la pensió, ho tinc claríssim, he de fer altres coses, justament, però també passa per la qualitat de vida. I la qualitat de vida no passa perquè jo d'aquí rem em vagi a una residència, ho tinc claríssim. Passa per un sistema de convivència diferent. Passa, i retomant una mica el que deies de les cultures més ancestrals, que tenen un bon respecte per la gent gran, passa per tornar a la tribu, d'alguna manera. Que és el que hem perdut. El que hem perdut és que no coneixem el veí. El que hem perdut és que no tenim relacions socials més enllà de la feina. Més enllà de la feina. I aleshores això és el que té a veure amb tornar a planificar. Has de tenir una bona xarxa de coneixements, una bona xarxa de relacions. Has de tenir un sistema de finançament de la teva vida que no depengui només de la pensió, sinó que també depengui de la teva productivitat o de la teva... En fi, No em sortirà. Si tens això, un pis o tens patrimoni, exactament. Exacte. No em sortirà la paraula. Però hi passa per no deixar d'aprendre. No deixar d'aprendre mai.
La Laura Oriol ens explicava que aquesta discriminació, quan li preguntàvem pels perfils que més reben doncs aquestes discriminacions, ens deia que això passava a tota Europa.
Sí.
Tu, com a secretari general del moviment europeu català, què és el que observeu?
Nosaltres, en el moviment europeu, el que fem és potenciar i promocionar els valors europeus. Un dels que es basa, sobretot, en els tractats europeus, que agafen l'article número 2 dels drets humans, o sigui, fent observació de la societat. I quan dic que passa a tota Europa és que estem en una societat occidental i estem, de fet, aquí el que fem pràcticament és anar a remolc i copiar el que passa en els països veïns, pràcticament. I sí que és cert que com més al nord vas, més en compte es té la gent gran i més es té previst o es té la mira a potenciar o aprofitar el potencial que tenen les persones que ja passen d'aquest llindar de 45, 50 o 55 anys. I que et trobes amb molta gent madura, de madurescència, que sí que estan viatjant molt. Cosa que potser abans no passava tant.
Exacte.
I que aquí hem de potenciar.
Tampoc hi havia les possibilitats econòmiques ni els vols de baix cost que hi ha avui en dia.
Evident.
Ignasi, tu que et dediques a caçar talent. Mm-hmm. Parlem, per tant, de talent sènior. Quina és la realitat des de la teva cadira que et trobes quan tu vas a caçar, quan estàs entrevistant? Perquè la Laura Rossillo ens explicava, no?, aquests prejudicis molt sovint des del propi entrevistador.
A veure, jo coincideixo molt amb el que deia ella. D'entrada, és veritat que nosaltres, des del punt de vista de recerca de directius, que és la nostra especialitat, és el col·lectiu que potser això afecta menys. Perquè tu deies, l'experiència és un grau, i al final l'experiència es aconsegueix amb temps, i el temps és edat. Per tant, amb directius acostuma a ser menys problema. Nosaltres estem presentant directius que superen llargament els 50 anys, els 55 i els 56. És veritat que la que baixes de capes, això pot ser un problema. Pot ser un problema perquè la gent no s'ha sabut reinventar o transformar, com tu deies, en una altra professió. Segueixen havent-hi tòpics, tu també ho has mencionat, amb que una persona d'una certa edat doncs és més resistent al canvi, menys avançat amb les tecnologies, saps, més lent, potser, segons què. Però, per altra banda, nosaltres estem defensant el que tu deies, que és gent amb menys càrregues econòmiques, els nanos els tinc col·locats, la hipoteca la tinc pagada, i, per tant, tot això s'ha de posar en valor. Són gent que tindrà més fidelitat a l'empresa, probablement amb segons quines edat ja serà la seva última feina. L'hem de posar en valor així, però sí que a la que baixes de capes hi ha un problema perquè s'associen uns tòpics a les edats.
Mm-hmm. Cèlia, com la gent més gran pot aprofitar LinkedIn? Tu, que ets una grandíssima experta.
Gràcies. Com entrar-hi? Perquè precisament hi ha un gap important amb majors de 50 anys. De fet, a LinkedIn hi ha un 5% només de persones més grans de 50 anys.
Home, però LinkedIn és una publicitat, un aparador 24 hores al dia, 365 dies l'any.
Sí.
I gratuït?
Per ara.
Doncs aleshores aprofitem-ho.
Sí, però no hi ha cultura d'entrar-hi. Hi ha els prejudicis de lo que hem heredat de la nostra generació, que és el que tu saps, no ho diguis, no ho comparteixis, que així et fas imprescindible a l'empresa. Aleshores, LinkedIn és justament això, és un aparador i és per mostrar la teva expertise, per comunicar, per donar la teva opinió. És contradictori a lo que hem rebut. Després també se'ns ha dit que no compartíssim dades personals, no? Correus electrònics, on hem estat desenvolupant la nostra carrera professional en diferents empreses. Tot això era bastant reservat. De fet, hi ha allò del currículum confidencial, i LinkedIn és just la inversa. Llavors, costa trencar aquests prejudicis.
Aleshores, si ens està escoltant algú de 40, 45, 50, 60, l'edat que sigui, i tenen ganes de fer coses...
Que vinguin.
Que vinguin. Aquí ve. On han de venir? On han d'anar a aprendre LinkedIn. El LinkedIn? Perquè, clar, això també s'ha d'aprendre.
Doncs pues ara ja també tiren cap a casa. Mira, l'Ajuntament de Barcelona té una agència que és Barcelona Activa, que és l'agència de dinamització del teixit empresarial i d'ocupació. Que penjant de Barcelona Activa, en concret hi ha un espai que es diu el Cibernarium. Val? És gratuït, està finançat això per polítiques actives i tal, per tant, qualsevol persona de Barcelona i Rodalies, jove o gran, pot anar allà, i allà hi dono LinkedIn dos cops al mes, per exemple, i de manera gratuïta aprendre a utilitzar aquesta xarxa en el cas de que sigui per buscar feina, però també venen molts empresaris que s'han
reinventat o transformat, com diria la Laura, perquè ja ens ha dit que no li agrada allò de reinventar.
Sí, però és buscar un altre model de projecte, també més així com a freelance, i aleshores ha muntat un com que les empreses no els contracten quan tens més de 50, han muntat ells un sistema de consultoria o d'una start-up, el que sigui. Aleshores el que busquen és clients. Busquen els socis, inversors, partners. Per tant, LinkedIn també els és molt útil.
Laura, per acabar l'àgora de treball i edatisme, quines paraules que vols afegir?
Jo només vull afegir la meva frase preferida.
I tant.
Que sempre dic el mateix. Una papallona no és més que un cuc amb experiència.
Interessantíssim. Jo crec que ens has deixat a tots amb la boca oberta, perquè és realment una realitat. Doncs ara fins aquí l'Àgora, i ara ens arriba la doctora Carme Riera, com cada setmana d'aquesta desena temporada, amb la secció econòmica. Bon vespre, doctora Riera.
Molt bon vespre. Introduïm un nou concepte que també ens permet valorar la producció, que és el Producte Nacional Brut, el PNB. El PNB seria aquesta renda, aquesta producció de béns i serveis que es fa en un país, a la qual li sumem les rendes que els residents han generat a fora i li restem les rendes que els no residents han generat a dins. Per posar un exemple, imaginem-nos un tenista espanyol que té la residència a Espanya i juga un torneig a França. El cost del servei, tot el que ha generat, els diners que han generat aquest torneig, s'han generat a França. Per tant, s'inclouran en el PIB francès. Però, com que els ha generat una persona que viu, un factor productiu, la persona que viu a Espanya, aniria al Producte Nacional Brut, al PNB espanyol. Si ho fem a la inversa, imaginem-nos un cantant que té una residència, que viu a Anglaterra, fa una gira per Espanya. El cost que li pagaríem per aquesta gira, com que s'ha generat aquí, s'inclouria en el PIB espanyol. Però s'inclouria en el PNB anglès, perquè és on hi ha, on resideix el factor productiu, és a dir, on resideix aquest cantant. A partir del PIB, el que normalment ens ve al cap, la següent paraula que ens ve al cap és el creixement. Quin és el creixement d'una economia? Que es calcula a partir del creixement del PIB o del PNB, normalment fem servir el PIB. El creixement no és res més que mirar en quant ha variat un valor, en aquest cas el del PIB, respecte d'un període, normalment el període immediatament anterior. Aquí introduïm un concepte estadístic o matemàtic que és molt senzill, que és el de la taxa de creixement. La taxa de creixement és justament això, veure en quant varia una variable, en quant varia un aspecte, però d'una forma percentual, perquè, per exemple, si només mirem la variació, no podem saber si aquella variació és molt gran o és molt petita. Imaginem-nos que estem dient, doncs, aquest any a les Terres de Lleida s'han produït 1.000 tones més de pomes, o se n'han produït 100, o se n'han produït 10.000 més, o se n'han produït 10 més. Això és molt o és molt poc? Doncs no ho sabem. Sabem que hi ha hagut una variació, però no sabem si aquesta variació és gran o és petita. Per què? Perquè l'hem de posar en context. L'hem de valorar respecte d'un nivell, que és justament el nivell anterior, immediatament de l'any immediatament anterior. En aquí és important veure que és una taxa, és un càlcul molt senzill, que simplement és agafar una resta i dividir-la per un valor inicial. I això és el que ens donarà el creixement de qualsevol variable. En el cas del PIB, doncs, per exemple, doncs el PIB espanyol l'any 2018 va incrementar-se en un 2,6%, per tant, el creixement va ser d'un 2,6%. Si el comparem amb l'alemany, per posar un exemple, l'alemany només va créixer un 1,4%.
Moltes gràcies, doctora Riera, professora d'Economia de la Universitat de Barcelona i investigadora. Doncs ara comencem les notícies, l'actualitat econòmica i social de la setmana amb Mercè Raga.
Bona tarda, Mireia. La natalitat cau un 30% en 10 anys i és la més baixa des del 2001. El nombre mitjà de fills per dona és d'un, mentre que en una dècada l'edat mitjana a què es té el primer fill ha pujat dels 29 als 31 anys. Júlia repeteix com a nom més posat a les nenes i Marc es manté imbatible en nens. La intersindical CSC, Intersindical Alternativa de Catalunya, han registrat dos preavisos de vaga general a casa nostra per l'11 d'octubre. El sindicat esgrimeix la necessitat de derogar les reformes laborals, d'elevar el salari mínim als 1.200 euros. Reclamen més recursos per la inspecció de treball, igualtat de gènere i que recuperi el poder adquisitiu dels salaris i les pensions. Les taxadores apunten que els preus dels pisos a Barcelona ja estan baixant. Segons les dades de la taxadora Tinsa, durant el tercer trimestre de l'any, els preus dels pisos a la capital catalana de primera i segona mà han baixat un 1% en comparació amb el mateix període de l'any passat. I encara continuem mirant cap a la nostra butxaca perquè et pots estalviar més de 1.000 euros l'any en funció del supermercat on es compri. L'informe anual de l'OCU sobre el cistell de la compra revela diferències de fins a 1.500 euros anuals entre establiments a Catalunya. I acabem a les Palmes de Gran Canària, perquè allà s'ha declarat improcedent l'acomiadament d'una treballadora que van substituir per un robot. Segons la sentència, no es pot substituir un empleat amb l'excusa de reduir costos.
Moltes gràcies, Mercè. Doncs, si us sembla, començarem per aquesta darrera notícia a les Palmes de Gran Canària, on es va acomiadar a una treballadora per posar-hi un robot. Què ens en dieu?
Començo jo, si us sembla. A veure, jo crec que mai un robot fa la mateixa tasca que una persona. Que, per tant, el jutge té tota la raó de que no és excusa. No és excusa. El que sí que és cert és que hem de començar a variar la definició dels llocs de treball, començar a veure què és feina humana i què és feina no humana. Aquest és el meu parer, eh? Però de totes maneres me n'alegro molt de la sentència.
Estic amb això que apuntes, i a més abans ho has dit, que hi ha feines que indefectiblement acabaran fent les tecnologies, que és a dir, les dures, les brutes... Doncs clar, sí, i a més és que estic a favor d'això, perquè són feines, per dir-ho d'alguna manera, que no són humanes. Són infrahumanes, o les condicions laborals són molt dures i ens deshumanitzen. En canvi, si això ho assumeix una màquina, ens deixa a nosaltres ser més humans, o ens pot permetre ser més humans, aportar, el, com deia la Laura, aportar tot allò que l'humà té de diferent respecte a les màquines.
A veure, Laura, tu celebres la notícia, jo també. El que passa és que això és un portes al campo. Vull dir, perquè aquí hauran tingut la mala pata en dir que l'acomiaden per això, però això és inevitable. El que jo penso que tu deies, que s'han de reinventar les posicions o hem de redefinir les posicions, també, què és el concepte de robot? Què és un caixer automàtic? És un robot? No el veiem com un robot, és un robot. Quants llocs de treball s'han carregat els caixers automàtics? I això és imparable. I això és imparable. Però és que és imparable perquè, per una qüestió de costos i per una qüestió de que nosaltres, els usuaris, preferim treure diners amb un caixer que fer una cua per un que ens doni diners un senyor. Per tant, això és imparable. Com s'ha de fer i com s'hi arriba i perquè sigui just, això és una altra història, però això és imparable.
La natalitat cau un 30% en 10 anys. Què està passant?
Anem malament.
Quin és el camí?
Anem malament.
No, el camí? Home, no, perquè estem en una emissora que no es pot dir. Ja sé quin és el camí. Tenir més fills.
Home, aquí es pot dir el que un vulgui. Des del respecte i l'educació,
sí.
Ignasi,
sí,
portes 7 anys amb nosaltres.
La recepta no, però fora bromes, s'ha de fomentar la natalitat i s'ha de fomentar o la natalitat o que si la nostra societat no és capaç de generar o d'augmentar, perquè una mitjana d'un fill vol dir que anem a menys, o sigui que si això es prorroga,
és una tendència.
Desaparece l'espècie.
Siguem aquí per una mica crear controvèrsia, també, sí, però... Jo crec que hauríem de canviar el concepte de creixement pel concepte de sostenibilitat. I si seguim creixent a més de dos crius, que és el que hauríem de fer, a més de dos fills per parella, el planeta... Vaja, si estem dient que ja està caducant ja, imagina't si seguim omplint-nos molt més d'éssers humans, que som l'espècie invasora més bèstia que hi ha, ens ho carreguem tot. Jo crec que hauríem de canviar, ja que diem de canviar el concepte laboral, hauríem de canviar el concepte fins i tot de com gestionem l'economia. O sigui, potser l'economia no s'ha de basar en el creixement, sinó més en la sostenibilitat. Sé que ara he tocat molt de calat, però...
Estic d'acord, però és que amb aquestes xifres...
La caixa de Pandora.
Amb aquestes xifres és de creixement, o sigui, l'espècie desaparece.
No, l'espècie no, perquè és de creixement aquí, però no a la resta del món.
No, desapareix no. A veure, primer... La natalitat baixa en el nostre país.
Uh-huh. Vale? I Europa, segur.
I Europa, també. Europa claríssimament... A veure, Espanya, el pitjor lloc. De totes maneres, jo estic absolutament d'acord amb l'Oriol, amb el que diu, de que la sostenibilitat passa per no créixer, sinó que passa justament perquè tothom visqui millor, que és una altra pel·lícula. I fins i tot que conservem el que tenim una mica millor. Entre altres coses, i tirant pedres al meu... No, tirant pedres al revés, una mica venint al meu camp, començar a treballar el tema de la longevitat, que aquesta és una altra. Aquesta és una altra. Segurament, de les coses que canviarà la percepció de l'edat és la baixa natalitat. Mm-hmm. Lògicament, deies que estava començant a créixer la silver economy, l'economia basada adreçada a més grans de 45, i té a veure amb això, té a veure que qui té els diners. Qui té els diners en aquell moment? I qui té els diners en temps de, a llarg termini? Doncs no precisament per baix de lo que serien les edats de la població, sinó per dalt.
Mm. Fa mig any aproximadament, Laura Rossillo, en aquest mateix programa, posava damunt de la taula el fet de que hem passat de la piràmide demogràfica de tota la vida al bolet.
Al bolet, tal qual. Mm-hmm. Sí, sí.
Bé, doncs fins aquí les notícies d'avui. No dona més temps de comentar i ara començarem la secció de l'agenda avui amb la taula del tercer sector, amb la presidenta del Telèfon de l'Esperança, Maria Rosa Buxarrais. Bon vespre i benvinguda, Maria Rosa. A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Bon vespre, gràcies per convidar-me al programa.
Estem molt contents de tenir-te avui aquí, començant l'agenda social amb vosaltres, amb el Telèfon de l'Esperança, que no és la primera vegada que veniu. Abans de l'estiu celebràveu els 50 anys.
Sí, aquest any.
Exacte.
Durant tot l'any celebrem els 50 anys.
Durant tot l'any. Moltíssimes felicitats per aquesta gran feina.
Gràcies.
Avui en dia, què necessiteu? Ja que estem a la ràdio, ja que tenim molts oients, Anem a fer una crida, Maria Rosa.
Sí, sí, necessitem sempre voluntaris i voluntàries perquè, com sabem, nosaltres atenem el telèfon de l'Esperança els 365 dies l'any, les 24 hores del dia, i, clar, sempre es necessita gent per cobrir tots els horaris, perquè en el mateix temps funcionen dues cabines i ens agradaria poder obrir una altra tercera cabina per les hores que veiem que hi ha més trucades i que no les podem atendre.
Si voleu obrir una tercera cabina, vol dir que és necessari. Vol dir que us trobeu amb aquesta realitat.
Hem comprovat que, sobretot en horaris nocturns, de les 12 de la nit a les 4 de la matinada, hi ha moltes trucades que no es poden atendre, que entren però que no es poden atendre perquè només hi ha dues persones i atenen les que atenen. Justament al vespre, les persones que ens truquen necessiten parlar molt i les trucades duren més de 20 minuts.
Déu-n'hi-do.
Tiren curt, no? I, clar, això és el que dificulta que puguin entrar totes les trucades que fan.
Maria Rosa, tots aquests oients que ens estan escoltant, ara també estem al vespre, potser hi ha persones que ho estan passant malament, que d'aquí una estona trucaran al telèfon de l'Esperança, però tots aquests que ens estan escoltant a nosaltres i que volen ser voluntaris, què han de fer? Quin és el procés?
Han de trucar a un número de telèfon.
A la pàgina web del telèfon?
A la pàgina web del telèfon està el número de telèfon on han de trucar, posar-se en contacte amb secretaria del telèfon de l'Esperança i allà els indicaran el que han de fer, perquè, de fet, el que vol ser voluntari no ho és automàticament, sinó que té un procés de selecció, després de formació, fins que pot ja tenir les capacitats o les habilitats per posar-se en el telèfon.
Quin és el perfil d'entrada, d'aquella persona que ens està escoltant i, no, és que jo no sóc psicòleg o jo...
És igual, sí. De
aquí
fet...
ve, per això explica'ns quin perfil és, perquè tothom que vulgui pugui trucar.
De fet, qualsevol persona, home, dona, a partir, més o menys, nosaltres diem d'uns 25 anys, perquè suposem que, bueno, la persona en aquesta edat pues, pot estar madura, però això depèn molt de la maduresa de cadascú, i no hi ha límit d'edat, o sigui, no per dalt no podem... Pot venir qualsevol persona que tingui temps, que tingui ganes, que estigui passant per un moment emocional estable i que sàpiga escoltar, perquè no tothom en sap d'escoltar les altres.
Clar, acabes de tocar un tema molt important, que és saber escoltar, que podem dir l'escolta activa.
Això
avui
mateix.
En dia, doncs, estem superconnectats, hiperconnectats, però en canvi el que espera és l'escolta activa.
Clar, la persona que sàpiga escoltar i sigui capaç d'aguantar silenci, sigui capaç d'anar acompanyant a l'altre, fent reflexions, fent-li preguntes i no donar-li consells, que és el que nosaltres, bueno, habitualment les persones quan t'expliquen algun problema, la tendència primera és a donar consells, i això és el que han d'evitar els voluntaris i voluntàries al telèfon.
Per aquest motiu cal una formació. Aquesta formació, les persones truquen, vull ser voluntari, ho podeu veure a través de la pàgina web del telèfon de l'Esperança, truqueu, parleu amb administració o amb secretaria. Hi ha primer una entrevista i després aquells que la passen, que compleixen els requisits, van ja fer aquesta formació?
Per... Això mateix, sí. Primer hi ha una entrevista i després si es veu que aquella persona pues, té condicions, després se li fa també unes proves, un test, i després ja es passa a fer el curs. Quan és seleccionat ja es fan diverses sessions per després... Evidentment, a aprendre quines són les problemàtiques més habituals que tenim de trucades. No?
De quantes hores o quants dies estem parlant per ser voluntari?
Bé, nosaltres sempre demanem un mínim de 10 hores al mes, que si es fa horari de nit, amb una nit al mes n'hi ha suficient, perquè l'horari nocturn és de 10 de la nit a 8 del matí, i ja fas les 10 hores. Però hi ha persones pues, que, bueno, normalment els horaris són pues, de 8 a 12, de 12 a 4, de 4 a 8. Hi ha un horari de dues hores que és de 8 a 10 de la nit i després hi ha de 10 de la nit. Més o menys ho tenim així organitzat i de moment ha funcionat bé durant tots aquests anys.
Hi ha algunes dates realment que necessiteu més gent, que en trobeu pics de trucades?
Sí, el mes d'agost, bueno, les vacances... les vacances de totes, les d'agost, les de Nadal, les de Setmana Santa i sobretot les nits també, perquè tenim una colla de voluntaris i voluntàries que fan nits durant que fa molts anys i justament són els que tenen més experiència, però també són els més grans i que tard o d'hora ho deixaran i necessitem recanvi generacional ja.
I tant, doncs juntant-ho amb el recanvi regeneracional, amb el que estàvem treballant parlant abans, que era precisament del món del treball, de l'edatisme, hem parlat avui de planificació de longevitat, de mirar a la llarga i no a la curta, del ser humà, de la creativitat i de la transformació. Tot això també ho podem lligar amb el que ens estava explicant la presidenta del telèfon de l'Esperança, i amb ajudar els demés. Doncs fins aquí el programa Plusvàlua d'avui. Hem tingut a Laura Rossillo, membre fundadora de Talento Coldis, a Cèlia Hill, consultora i formadora en LinkedIn, Oriol Lázaro, secretari general del Moviment Europeu, Ignasi Rafel, headhunter, i Maria Rosa Buixarrais, presidenta del Telèfon de l'Esperança. Us esperem dijous vinent a les 8 del vespre, amb l'ajuda de l'obra social La Caixa, de la mà del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Fins la setmana vinent. Feliç i productiva setmana.